tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Un dimecres més encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat, aquí a la sintonia de Ràdio Balaguer. Un dimecres més saludem el Jordi, que ens arriba des de Comsa Online. Jordi, bon dia, tot a punt?
Bon dia, tot a punt.
Doncs, si ho tenim tot a punt, entrarem en matèria. Avui un programa relativament tranquil, tampoc és que tinguem una gran quantitat d'informació, però tocarem una mica tots els pals. Parlarem de xarxes, parlarem de nous mòbils, perquè han tingut presentació d'un book insignia, tot i que no ens afectarà gaire.
De rumors, també, que ens agrada parlar de rumors tecnològics.
De rumors, de queixes, de contra la Unió Europea. No hi ha, avui no hi ha multes, però sí que hi ha peticions i queixes.
Sí, uns reben multes i els mateixos se queixen. Pues
bueno, això ja ho ha de fer. Doncs el que diem, anem a entrar en matèria. Avui li posarà la música de fons una DJ i productora, s'anomena Mia Beach. I amb ella comencem parlant de Meta. El que diem fa un moment, la companyia Meta ja està fent una petició a la Unió Europea que tampoc ens sembla tan estrany. Simplement podríem dir que demana que les cartes siguin iguals per a tothom.
Sí, bàsicament, no sé si és com una mica de pataleta, no?, després de la multa que ha rebut precisament Meta, la companyia de Facebook i Instagram de la Unió Europea, sobretot per la llei de protecció de dades.
Doncs això, Meta el que està demanant a la Unió Europea és que faci una regulació que harmonitzi les normes en matèria de seguretat juvenil. O sigui, a grans trets, que hi hagi una norma exacta per als joves i que sigui per a tothom igual.
Sí, bàsicament el que considera Meta és que actualment la Comissió Europea és molt estricta amb tota la llei de protecció de dades, però que no té una normativa clara per a infants i adolescents.
El fet de que no tingui una normativa clara, segons ella, diu que, clar, que a les grans companyies, com ella, sí que rep per tot arreu, però que després n'hi ha d'altres que potser s'escapen d'estudi.
Sí, sí, sí. Una mica la queixa és aquesta. També podria ser, no?, pensem nosaltres, que aquesta petició es produeix després del llançament als Estats Units, al Regne Unit, a Canadà i a Austràlia dels comptes per adolescents, que hi han tret des d'Instagram, des de la companyia Meta.
Suposem que aquí el que volen fer és això, que hi hagi una regulació exacta i llavors farem els comptes per adolescents europeus exactes a la regulació.
I no rebran multes.
I no rebran
multes. El que volen és no rebre una multa molt quantiosa com els hi ha passat anteriorment.
Seria això, o sigui que tothom hagi de passar per les mateixes normes i, a més, tindre clar quines són les regles de joc perquè no rebi més multes. Tampoc ens sembla una petició descabellada.
No, al final sembla raonable.
Anem a tornar a obrir la olla de la rumorologia i en aquest cas sembla que és una rumorologia bastant confirmada perquè hem sentit fins i tot paraules del CEO de Qualcomm que diu que aquesta empresa ara ja no té interès a comprar Intel.
Sí, segurament quan ho vam dir al programa, que vam explicar un rumor que era que Qualcomm volia comprar Intel, alguns us vau ficar la mà al cap. Realment, anys enrere, no, això ens semblaria absolutament impossible. La tot poderosa Intel no podia ser comprada.
Doncs sembla que sí que podia ser comprada i hi havia cert interès per part de Qualcomm i, de fet, vam parlar d'altres actors, o sigui, no era l'única Qualcomm.
Sí, fins i tot el govern nord-americà volia protegir la companyia i fer que compressin una part altres companyies americanes. Bé, en tot cas, sembla ser que finalment Qualcomm es fa enrere i afirma el mateix CEO que no té cap interès ara mateix en comprar Intel. Podria ser que hagués guanyat Trump també hagués influït en aquesta decisió.
De fet, ho van dir, que no acabarien de dir un sí o no, no acabarien de posar un ferm fins passades les eleccions americanes. I quina casualitat, passen les eleccions i diuen que no.
Sí, recordem que el senyor Trump, bueno, si s'ha fet famós per alguna cosa, sobretot per les seves restriccions i arancels, i evitar, bàsicament, el proteccionisme, no?, a les companyies americanes. Per tant, sembla ser que podria ser molt més complicat per Qualcomm poder comprar Intel, que Qualcomm no és americana.
Doncs segurament alguna cosa hi té a veure. De totes maneres, sabem això. Sabem que Qualcomm, en principi, no seria qui es quedaria Intel. Que Intel segueix a la venda? És que Intel no està mai a la venda. Intel està allà i, clar, és una mica et pot passar que se't tirin a sobre i intentin menjar-te, no? Com li està passant al Banc Sabadell, no?
Però que ho intenten no vol dir que ho puguin aconseguir. I de moment, ara, a continuació, explicarem almenys el que sembla bones notícies per a Intel, que sembla ser que últimament només explicàvem males notícies.
Doncs això és el que us expliquem a continuació, perquè justament Intel podria rebre una bona quantitat de diners perquè finalment col·locarà un dels seus productes més ansiats, que és les ganes de fabricar per altres, i a més li pot col·locar amb un gran actor, com és Apple.
Sí, bàsicament, des de que Intel va obrir les seves fàbriques a fabricar semiconductors per altres empreses, doncs sembla ser que ha picat el primer, no? I és la totpoderosa Apple, ni més ni menys.
Mm-hmm. Intel, de fet, ja havia fet petites cosetes, petites fabricacions, i recordem que anys enrere havia posat els seus xips a Apple, però eren els seus xips. Diguéssim sí. Que els ordinadors Apple portaven xips Intel. Ara parlem d'una altra pel·lícula. No és que Apple torni a ficar xips Intel, sinó que Apple posarà xips d'Apple, però que algú els hi ha de fabricar, perquè no té fàbriques pròpiament per a fer tots aquests xips. I podria ser Intel.
Sí, bàsicament el nou xip, el nou processador d'Apple, el A20, podria ser que el fabriqués Intel, a les seves pròpies fàbriques. Això, evidentment, seria una gran injecció de potència, de diners, per la Intel, per una companyia que ha anat invertint molt en fàbriques, que ha invertit sobretot molt en investigació i que actualment té força deutes i dificultats.
Mm-hmm. Recordem de totes maneres que els propers processadors que es fabricaran són els A19. Ara hauríem d'entrar amb els A19 i aquests ja està confirmat que els fabricaria TSMC. Això ho tenim així tancat. Però els següents, els A20, que són els que ara s'han de signar, diguéssim, els que han de lligar, sí. Els que s'ha de fer l'acord, aquests són els que podria ser que anessin a parar Intel. I tampoc em sembla descabellada la idea, perquè al cap i a la fi, tant Intel com Apple són dues empreses americanes. I recordem el que dius fa un moment, Jordi, ha guanyat el senyor Trump. Potser el senyor Trump està movent alguna cosa per darrere.
Sí, bàsicament són companyies nord-americanes i bàsicament és una de les coses que col·laboració entre empreses nord-americanes és una de les coses que afavorirà o vol afavorir el senyor Trump.
Mm-hmm. Doncs ja
el seu proteccionisme, que en aquest punt pot ser benefici al país. Vull dir,
no? I veurem fins i tot doncs, com acaba aquesta fabricació, perquè recordem que Intel està muntant foneries als Estats Units. Podria ser que s'acabessin fabricant els processadors als Estats Units.
Sí,
seria
sí.
Una cosa raríssima, després de tants anys que tot el que es fabrica ve
de la Xina.
La Xina o com a mínim del mercat asiàtic. Anem a parlar de Samsung, perquè hem sabut que està fabricant ja l'està fabricant, memòria GDDR7. El que passa que l'està fabricant en exclusiva per unes targetes d'NVIDIA.
Sí, bàsicament, els ordenadors de dia d'avui encara no portem DDR7, però sembla ser que, com sempre, les gràfiques, que van una mica de més adelantades en aquest sentit, doncs les pròximes futuribles d'NVIDIA, les RTX 5050, 5060, 5070, etcètera, doncs podrien portar ja a memòria DDR7, ultraràpida.
Mm-hmm. Sembla que és aquesta la notícia. Serà Samsung qui li fabricarà i ja està en marxa aquesta fabricació. Per què tanta pressa? Doncs pel que diem sempre, no? Perquè aquestes gràfiques últimament no només s'estan fent anar per a jugar, sinó que s'estan fent anar per moltes altres coses. Sembla que les gràfiques ho han encertat, perquè van començar amb la mineria, que tothom volia gràfiques per minar, i ara tothom vol gràfiques per l'intel·ligència artificial, que diu que també va molt bé.
Sí, bueno, lo vols trobar i ús. Bueno, al final les gràfiques ens ofereixen una potència de càlcul molt gran i, bueno, un ús o altre se'n fa.
Mm-hmm. Doncs això és el que sabem. Samsung ja ha anunciat de manera oficial aquesta DDR7 per a gràfiques i amb velocitats que despentinen, perquè estem parlant d'unes velocitats espectaculars.
Sí.
Doncs enhorabona per Samsung, que s'ha fet amb la fabricació de tota la RAM per a les gràfiques d'NVIDIA. Anem a parlar de Snapdragon. Per què? Perquè us volem parlar dels pròxims processadors que treuran per a ordinador. I ara ens han anunciat que portaran l'arquitectura Orion 3, la tercera generació d'aquesta arquitectura, i ara us explicarem per què. Perquè recordem que aquesta arquitectura Orion justament va aparèixer amb els Snapdragon X Elite i els X Plus. I ara diu, ja salteu directament a la 3 i la 2 que ha passat? Doncs la 2 ja s'ha implementat, però s'ha implementat als mòbils.
Sí, és una nova arquitectura, basada en arquitectura ARM, com és habitual amb els processadors de Snapdragon, de Qualcomm, i sembla ser que la 1, com diu l'Oriol, 9 per a PCs, la 2 per a mòbils, i la tercera generació la podrem tornar a disfrutar amb ordenadors.
Doncs simplement és aquest el nom. Si algú diu com és que hem saltat de la 1 a la 3 és perquè la 2 no estava pensada per ordinadors. Simplement és això. Vaja, a mi em sembla que també podrien haver pensat en un nom diferent per l'arquitectura.
Sí.
Si no és exactament... Perquè en primer ens expliquen que és un xip per a mòbils que està ja amb ordinadors, però pel que veiem no és exactament igual, eh?
Sí, tot i això també demostra, no, que l'arquitectura per a mòbils, l'arquitectura ARP per a mòbils, és molt similar a l'arquitectura ARP per a PC.
Sí, sí, perquè té la mateixa nomenclatura, però exacte no és, eh?
Però a nivell tenen moltes diferències.
Anem a parlar de Google. Per què? Perquè ens acaben d'explicar que Gemini afegirà memòria a la seva versió, però de pagament. No és una gran novetat, perquè ja hi ha altres intel·ligències artificials que ho tenen, això.
Sí, bàsicament ChatGPT ja va ser dels primers a fer-ho i, evidentment, ja fa temps que ho porta. Però bé, també és un avenç que la intel·ligència artificial de Google, la Gemini, també ens ho porta. Si voleu, us expliquem el que és aquesta memòria.
Sí, fem una mica d'idea de què és la memòria.
Sí, bàsicament el que permet als assistents és que guarden una memòria de les nostres converses, dels que els hi estem preguntant, i bàsicament quan parlem amb ells doncs se'n recorden del que hem anat parlant i ja ens van retornant informació moltes vegades sobre coses que ja han parlat.
D'aquesta manera la interacció és molt més fluida. Si volem parlar de viatges o volem parlar del que sigui, si se'n recorda ja sap més o menys de quin tipus de viatges ens agraden. No hem de tornar a començar de zero, de dir, torna-li a explicar la meva vida. És com allò quan truques amb algú perquè tens un problema, no? I diu, vale, doncs li passo a no sé qui. I el no sé qui et diu, expliqui'n des de zero. Dius, altre cop.
Sí, sí, realment la memòria és un gran avanç també per les intel·ligències artificials. Si no, ens sembla com el dia de la marmota, no? Cada vegada que parlem amb ChatGPT o amb Gemini, hem de començar des de zero.
La mala notícia és aquesta, que de moment això ens expliquen que arriba, anirà estenent-se a poc, primer arriba només en anglès i després arribarà a més idiomes, però sobretot arriba a les versions de pagament.
Sí, diguem que no és estrany perquè inicialment a ChatGPT també va sortir per les versions de pagament, la memòria.
De totes maneres, Jordi, dona la sensació de que anem un pas enrere, perquè si els altres ja fins i tot a les versions gratuïtes ja sí. Comencem a donar memòria i tu ara apareixes com a gran novetat i m'ho dones a les versions de pagament. No sé, vaja, dona aquesta sensació, com si anéssim un passet enrere, però bueno, cadascú va com pot. Anem a parlar d'unitats externes d'emmagatzematge. Sí, a tots ens fa falta guardar dades i de vegades, doncs, si teniu la butxaca calenta, per què no guardar-les a les noves propostes que ens ha presentat Western Digital i SanDisk. Per què? Perquè si cada cop anem posant ports més ràpids, amb més potència al nostre ordinador, però seguim fent anar doncs, dispositius per a guardar les coses que van lents, alguna cosa falla. Aquí aquestes dues companyies ens presenten unes unitats externes rapidíssimes, vaja, que despentinen.
Sí, us parlem de Western Digital i SanDisk, que recordem que és la mateixa companyia. Eh? Ja fa anys que Western va comprar SanDisk, tot i que darrerament vam explicar en aquest programa que volia mantenir les dues companyies separades i fins i tot fabricar productes separats en cada companyia.
Sí, sí, és curiós perquè, com diem, les dues són de la mateixa matriu, però us parlem com si fossin dues companyies separades. Eh? Això sí, les dues justament han presentat ara coses, que és casual, no? Doncs clar, perquè són... el mateix.
Sí, segurament tenen el mateix roadmap i, per tant, ens presenten productes de manera unilateral. Comencem per SanDisk, que ens presenten els seus Extreme i Extreme Pro, que bàsicament són discs durs amb connectivitat USB 4, per oferir unitats externes de disc dur que arriben amb lectures de 3.800 i 3.700, lectura i escriptura. Déu-n'hi-do, per discos externs.
És una barbaritat per discos externs. No fa gaire, qualsevol disc intern no arribava a aquestes velocitats, ni de conya.
No, són velocitats molt bones. A part, té retrocompatibilitat amb USB 3.2 i 2.0, evidentment, les velocitats baixaran, i també ofereix resistència IPV65 a l'aigua i a la por.
Doncs uns models que trobarem amb diverses capacitats, de 2 i 4 terabytes. Com us podeu imaginar, amb aquestes velocitats i amb aquestes capacitats, barats no seran.
I no cal que us diguem que són discos externs d'estat sòlid, SSDs.
Clar, perquè per arribar a aquestes velocitats, lògicament, han de ser així. Parlem, Jordi, de 280 i 430 dòlars, respectivament. Són diners per un disc extern.
Sí, però evidentment ens ofereixen velocitats i capacitats molt bones per ser discos d'estat sòlid. I també trobarem una unitat de 8 terabytes a 799 euros.
Aquesta encara pica moltíssim més. I a més veiem que les velocitats aquí són més lentes. Bueno, això ja és per qui necessiti aquesta gran capacitat. Més coses que us volem explicar dins d'aquest entorn. Doncs, com a disc extern, Western Digital ens ha llançat el SN7100.
Sí, un disc que va en PCI extern, aquest format no és USB. Bàsicament ofereix de RAM per aprofitar el potencial d'aquesta interfície. I encara ens superem més els límits que ens interposaria l'USB 4.0. I, per tant, arriba als 7.250 megabits de lectura i 6.900 d'escriptura.
Vaja, és com més que un disc intern, crec jo, quasi.
Sí, sí, deixa, no?, fica vermells a la majoria de discos interns que trobaríem amb qualsevol ordinador.
I, novament, en aquest cas, Western Digital ens ha presentat diferents capacitats i ara hi veiem que n'hi ha. Aquí estem movent-nos amb altres mesures, eh? L'estàndard, lo bàsic, seria una, 2 terabytes i una de 500 gigas.
Sí, bàsicament els preus són diferents, des de 50 euros fins a 150, i evidentment són unitats mecàniques.
Doncs ja ho veieu, és una altra pel·lícula que ens venen, però tant SanDisk com Western Digital ens està traient tots aquests dispositius i, bueno, per què no, si necessitem tindre informació guardada fora del nostre ordinador i necessitem molta velocitat per accedir-hi, sí, ens haurem de rascar la butxaca, però les velocitats estan més que bé. Més coses que us volem explicar al programa d'avui. Una notícia que esperàvem que algun dia passés, i tard o d'hora havia de passar, com diu la cançó, i ha passat. I és que Microsoft ens ha presentat un mini PC. Bueno, Microsoft ja tenia ordinadors, sí, però és un mini PC encarat al Windows 365 Link.
Sí, us explicarem què és això, perquè encara que sembla una notícia normal, però és una notícia revolucionària. I és que fa molt temps que parlàvem de que Windows, evidentment, presentaria un Windows basat al núvol, on la majoria d'aplicacions i d'execucions se realitzarien al núvol i, per tant, ens evitaria tindre màquines potentes per fer anar el nostre ordinador.
Doncs això és el que ens han presentat, i ho han fet presentant-ho, no sé, d'una manera una mica estranya, perquè el que han fet directament és ensenyar-nos un ordinador que ho fa.
Sí, ens presenten un equip de sobretaula de reduïdes dimensions, amb diversos ports disponibles, orientat a entorns empresarials i amb una nova modalitat de Windows. Windows connectat, Windows al núvol, on la majoria de coses les executa al núvol.
Vale, el nom tampoc se l'han pensat gaire, eh? De Windows 365 Link, vull dir, a tots...
Sí, recordant una mica, no?, a l'Office 365, que també és el model de subscripció i el núvol de l'Office.
Doncs el nom han sigut continuistes, i al cap i a la fi aquí el que ens venen és un aparell que vindria a ser, com, per que us feu la idea, com un NUC d'aquestos de la Intel, no?, quadradet així, que nosaltres posarem a la nostra taula, i això sí, connectivitats no n'hi falta, perquè el puguem connectar a tots els nostres perifèrics que tinguim, però potència sí que n'hi falta per tot arreu, perquè, de fet, ni ens han especificat exactament el processador que porta, perquè tampoc és important.
Sí, la màquina és senzilleta, inclou un processador Intel juntament amb 8 GB de memòria RAM i només 64 d'emmagatzematge, és a dir, misèria i companyia, parlant clar.
Jordi, bueno, no sabem molt més de tot això, haurem de veure què tal funciona aquest nou sistema operatiu quan la gent comença a incorporar-lo, però és una plantada de cara i una batalla directa als Chromebooks, perquè fins ara, quan algú pensava en sistemes operatius al núvol, suposo que per l'èxit que han tingut a través del mercat de l'educació, la gent pensa en Chromebooks.
Sí, bàsicament apareix al mercat, no?, la primera alternativa de Windows al núvol, de la mateixa Microsoft, i el preu rondarà d'aquesta màquina de $349, encara que al ser un sistema operatiu al núvol segur que haurem de pagar una quota mensual.
Doncs quan sapiguem més exactament com funcionarà i quan s'ha de pagar de quota mensual, us ho explicarem. Com a pinzellada, us expliquem que Google ja té disponible Android 16 en versió preliminar per a desenvolupadors. Vaja, que aquest any van molt més accelerats, molt més ràpids, ja ho vam explicar. De totes maneres, que això seria així.
Sí, bàsicament el que li interessa a Google és que la seva nova versió coincideixi amb l'estrena que acostumen a fer la majoria de fabricants. És a dir, que els fabricants traguen els seus mòbils amb la darrera versió d'Android.
El que passa fins ara és que fins i tot els seus propis mòbils, quan presentava els seus píxels, no estava encara la versió definitiva d'Android, o sigui, fins i tot els seus propis mòbils no tenien la versió definitiva i haurien de fer una adaptació de la versió actual per després traure el mòbil i al cap de 2 mesos o 3 enviar l'actualització al nou sistema operatiu. Vaja, un sense sentit tot plegat.
Sí, bàsicament el que vol fer Google, o ja vam explicar en aquest programa, és accelerar la sortida del seu Android 16, de la seva darrera versió, per coincidir més exactament amb l'aparició dels nous models de mòbils.
Vaja, que si normalment teníem l'Android a finals d'estiu, cap al setembre-octubre, a partir de l'any que ve l'hauríem de tindre abans d'estiu.
Sí.
I clar, si el vols tindre abans d'estiu, pues tot ha d'anar molt més accelerat. El que tenim ara és una nova versió preliminar per a desenvolupadors. Al cap i a la fi no la pot descarregar ningú, sinó que els desenvolupadors són els que se la baixen per a ficar-los en mòbils i testejar-la.
Sí, bàsicament només ho podreu fer des del canal Beta Tester.
I a més amb mòbils molt seleccionats, amb alguns píxels de la pròpia companyia. A partir d'aquí, podríem parlar d'algunes novetats? Sí, clar, hi ha algunes novetats. Veiem aquí que ja ens expliquen que han fet millores al tema mèdic, hi ha millores a l'hora de compartir àudio, però ni són totes les novetats que portarà Android 16, ni tampoc les entraríem a explicar-les molt, perquè haurem d'esperar que surtin definitivament per saber tot el que ens ha incorporat de nou. I aquesta setmana hi ha hagut gran presentació. Hi ha hagut presentació d'una companyia de les grans que ha presentat els seus bucs insígnia. Tot i això, és una notícia que a nosaltres ens passa una mica sense fred ni calor, perquè no sabem ni tan sols si els acabarem veient aquí. Parlem de Huawei i la presentació dels Mate 70. Jordi, fa 3 anys, quan parlàvem de la presentació de la sèrie Mate de Huawei, estàvem parlant, o de la sèrie P, del top del top i d'uns mòbils que segurament molta gent tindria. Ara parlem de la sèrie Mate i no sabem ni si els tindrà algú.
Sí, bàsicament és una presentació que s'ha fet a Xina, ha sigut molt espectacular i diguem que a tot el món asiàtic impressiona molt els nous mòbils més potents de la companyia Huawei. És el primer mòbil que diu un adeu definitiu a Android i, per tant, té zero ja dependència amb res occidental.
O sigui, de fet, ni la base de la base, ni cap codi, res. Ja no té res a veure amb Android. És un mòbil dissenyat des de la Xina i implementat tot, absolutament tot, des de la Xina, per alliberar-se de qualsevol tracte occidental i evitar-se possibles males passades o jugarretes, no?, per el veto que té els Estats Units.
Sí, recordem que aquest moviment de Xina en aquest cas no ha estat forçat, sinó que va ser obligat per l'administració Trump.
Doncs què és el que hi trobarem? Hi trobarem una nova versió del Harmony OS, que és el sistema operatiu de Huawei, però en aquest cas, com diem, és un sistema operatiu que ja està completament deslligat d'Android i no li queda res de res. I de fet, la rebuda ha estat força bé, perquè ja ens parlen de 3 milions de reserves a la prevenda. O sigui, encara està a la venda i ja té 3 milions de persones que l'han reservat.
Sí, recordem que a la Xina i en països asiàtics no tenen tanta dependència com tenim aquí de les aplicacions de Google. Bàsicament, tenen els seus propis buscadors, tenen el seu propi correu, tenen el seu propi Google Maps, i per tant, que un mòbil porta un nou Android, bàsicament els és igual als usuaris.
Fan la seva botiga d'aplicacions, sí. Les empreses ja treuen aplicacions per a aquesta companyia, no noten una gran diferència.
Sí, sí, per tant, evidentment que és un mòbil que tindrà molt èxit allà, però veurem si quin té tant, o fins i tot si arriba. Sembla ser que inicialment aquests Huawei Mate 70 sortiran la versió estàndard per uns 720 euros, amb 12 gigas de RAM i 256 d'espai.
Al tanto, perquè això és el mínim dels mínims. O sigui, aquest seria la versió més bàsica. Després us explicarem que també hi ha un Pro, farem una pinzellada. No, però aquest, jo no sé, francament, per què cal tindre el Pro, perquè si fem una mirada per damunt, veurem que què és el que porta aquest Mate 70. I aquest Mate 70, Jordi, veig pantalla de 6,7 polzades OLED, 2.500 de brillantor, 120 Hz, i tenim 4 opcions per comprar-los, o sigui, 4 colors.
Sí, amb un verd avet, un blanc neu, un violeta vent i un negre obsidian.
A partir d'aquí, pel que fa a memòries, us hem dit la versió més bàsica, però podem arribar fins i tot a comprar-lo amb 12 gigas de RAM i una tera d'espai d'emmagatzematge.
Sí.
O sigui que tampoc d'espai no ens en faltarà. I el plat fort dels Mate eren les càmeres sempre.
Sí, i també continuen forts en aquest sentit. Ja disposa la versió bàsica d'una increïble càmera amb zoom superòptic de 50 megapíxels, acompanyada d'un altre gran angular de 40 i un telèfon periscopi de 12 megapíxels.
I, a més, per afrontar el tenim una càmera de 13 megapíxels per fer selfies. Això ho acompanyen de bateria de 5.300 i de càrrega ràpida de 66 watts i sense fil de 50 watts. Vaja, Jordi, si això no és un Pro...
Sí, realment la versió ja estàndard, no?, per dir-ho d'alguna manera, dels nou Huawei, realment és espectacular. Després el tema al segon model, en tenim tres concretament. El segon és el Huawei Mate 70 Pro, que disposa també de prestacions, una pantalla una miqueta més gran, una OLED de 6,7 passa a 6,9, però també molts 2.000 i pico nits, 120 de refrescos i també desbloqueig facial 3D.
Mm-hmm. Veiem que les càmeres hi ha hagut algun petit canvi, però tampoc no n'hi pot haver gaires, perquè sí que aquí ens expliquen el mode càmera de cinema, però ja els resultats de l'altre quasi veren espectaculars. I alguna millora també el tema de la bateria i la càrrega ràpida.
Sí, sí, sí. També comentar que el podem comprar amb diferents gustos de memòries, amb 12 GB de RAM, 256 de emmagatzematge, 512 un tera. Aquí ja comença 12 GB directament, eh?
El més barat, ja ens anem als 853 euros. Tampoc és una pujada espectacular de preu. Parlaríem d'uns 100 i pocs euros més que no pas el que valia el d'abans.
Sí, diguem que les càmeres fotogràfiques són molt similars. Sí que compta amb una telefoto periscopi de 48 megapíxels.
Uh-huh. I finalment l'altre era el 70 Pro Plus. I aquest diuen que és el millor de gamma de tots.
Sí, tot i això sembla ser que d'entrada la millora és les millors respecte sobretot amb el tema de la bateria, amb res més.
Doncs, aquí ens diuen que té un vidre més resistent encara que els altres i algun canvi més. De totes maneres, sí que va pujant el preu i poquet a poquet, de totes maneres, tampoc no el que diem, no li acabo de veure jo, Jordi, si val la pena o no val la pena anar-se'n al Pro Plus quan tens un Pro o tens el normal que ja està així de bé.
Sí, aquest Pro Plus comença ja només amb 16 GB de RAM i 512 d'emmagatzematge i 1 TB i rondarà els 1.115 euros.
De totes maneres, preus no molt descabellats, caldria veure el canvi quan arribessin aquí i caldrà veure, de totes maneres, si arriben aquí. Igual que caldrà veure si arriba aquí també una altra presentació, perquè ja que presentaven aquestos, ens han presentat el Mate X6, que és el mòbil plegable, eh?
Sí, la companyia Huawei també s'apunta a la moda dels mòbils plegables i ens presenta un mòbil més prim i amb un assistent propi també d'intel·ligència artificial, com no podia ser d'una altra manera.
Uh-huh. Jordi, aquest, de fet, no cal si l'expliquem gaire, perquè si els mòbils plegables aquí ja no acaben d'entrar del tot, perquè per preu el que ens ofereixen la gent, potser molts encara no l'acaba de convèncer, aquest, que a sobre no porta res que tingui a veure amb Google, potser aquí sí que no el veurem de cap manera, perquè estem veient la mateixa dinàmica de sempre. Estem veient d'un mòbil que sí que té aquestes pantalles, té una pantalla 7,93 polzades, una de 6,45 polzades, la exterior amb més punta de brillo, la interior amb menys, i bueno, tot el que estem acostumats a veure en aquests mòbils, amb les seues càmeres i tota la pesca, tot el que és necessari, però tot plegat a uns preus que déu-n'hi-do. Ara en parlarem també de preus.
Sí, el canvi se'n van als 1.700 euros.
Clar, 1.700 euros per uns mòbils que, si comparem amb tot el que han vist amb els mòbils anteriors, tenen menys bateria, les càmeres són una mica inferiors, la pantalla sí que l'exterior apunta com les altres, però és molt més petita. El de sempre, si voleu un mòbil plegable, l'heu de pagar. I amb menys prestacions que els altres, el doble de preu, quasi bé.
Sí, l'únic que trobem així, potser més destacat, no, és la intel·ligència artificial de la mà de la mateixa Huawei, que vindrà acompanyat amb un assistent virtual que el podrem utilitzar de manera òptima.
Altra cosa si només parla xinès, eh? També, sí. Això també ho hauríem de saber. Anem a parlar d'altres coses que tinguin a veure amb les xarxes, ja sense haver-nos de rascar la butxaca, coses que ens arribin gratuïtament, que també ens fa gràcia explicar coses que ens arriben de forma gratis o gratis perquè nosaltres som el producte, al cap i a la fi. Però bueno, parlem de Meta. Meta ens ha anunciat que millora les videotrucades de Messenger. Per què? Perquè a partir d'ara seran amb alta definició, amb intel·ligències artificials i noves eines.
Sí, Meta ha presentat una sèrie d'innovacions a MIA que ens permetran transformar completament l'experiència de videotrucades dins del Messenger, del Facebook Messenger.
La principal o una de les principals novetats és la implementació de les trucades en alta definició.
Sí, s'activaran de manera automàtica si la connexió es realitza des d'una connexió amb força velocitat.
Amb wifi. Si no, ens ho preguntarà. Si anem per dades, ens ho preguntarà perquè, lògicament, a més qualitat de la videotrucada,
més gastem.
Però no tot ho han centrat a la imatge. També han fet altres canvis, com per exemple a l'àudio.
Sí, ha incorporat un sistema basat en intel·ligència artificial per la supressió del soroll i també l'aïllament de la veu. Per tant, ho hem de sentir molt bé.
Estem en un lloc sorollós. Hem de sentir només a la persona que ens està parlant, no estarem sentint tot el soroll de l'espai. Bueno, guai, com a mínim això ens prometen. A més, també incorporen fons. Això és un clàssic ja, també, això de tindre fons durant les trucades i fons dinàmics, a més. Vaja, perquè puguem simular que estem qui sap on.
Sí, els usuaris podran crear escenaris visuals únics que s'adaptin al seu estat d'ànim o siguin adequats per un entorn professional.
Mm-hmm. Vaja, que si ens estan fent una entrevista, que sembla que tenim una llibreria darrere amb llibres que sabem del que parlem, eh?
Sí, sí, a vegades, això els hi anirà molt bé, a vegades, no? Quan jugo el Barça, veus un programa que fan a Esports 3 on molts dels comentaristes que surten haurien d'aplicar aquests fons als seus decorats, a les seves videoconferències.
Correcte. Doncs tot això arriba per la porta gran i gratis a tots els usuaris del Messenger. Més coses que us volem explicar. Les transcripcions de missatges comencen a arribar a WhatsApp. Al tanto, és una arribada que és paulatina. A poc anirà arribant, però trobem una bona iniciativa.
Sí, de vegades estem enmig d'una activitat en un lloc sorollós o rebem un missatge de veu llarg i simplement no ens podem aturar per escoltar-lo.
Què és el que podem fer en aquests casos? Llegir-lo, però clar, si és un missatge de veu, com el llegim?
Sí, imagineu-vos que esteu enmig d'una conferència, enmig d'una classe, enmig d'una reunió i voldríeu sentir un àudio que us han enviat. I, evidentment, no ficareu l'àudio perquè ho sento tothom i destorbo tothom.
Mm-hmm. Diu, home, em poso el mòbil a l'orella i a vegades això no acaba de funcionar i com uns sí que se sent i ens veuen que tenim el mòbil a l'orella, doncs aquí arriba WhatsApp al rescat.
Sí, realitzarà el que s'anomena una transcripció de manera automàtica i, per tant, tindrem una funció específica per a convertir un àudio en text.
No és res que les intel·ligències artificials no comencin a fer, Jordi, suposo que tiren del mateix, eh?
Sí, però, bueno, realment és un avenç important, eh? Mm-hmm.
De totes maneres, és un avenç que vindrà, perquè, com diem, encara no està disponible, anirà apareixent a poc, s'anirà ampliant i haurem d'anar a paràmetres, xats i transcripcions, un apartat que si entreu ara segurament no trobareu, i aquí hi ha transcripcions de missatges de veu, podreu activar o desactivar aquestes transcripcions perquè puguem llegir els missatges. Ja està, algú que es preocupa, perquè sempre sabem que algú es preocupa. Diu que les transcripcions aquestes es faran al dispositiu, de manera que ningú més, ni WhatsApp, podrà escoltar o llegir els missatges personals. Recordem que una de les gràcies és que els missatges van encriptats. Sí, clar, si per fer la transcripció l'enviem després al núvol, qui sap on...
Ja ho perdem tot.
Ja perdem aquesta seguretat. I si la mama ens ha preguntat què volem de dinar, si macarrons o volem bullit, imagina't que ho sap WhatsApp. Instagram ens presenta una nova funció. Sempre fa gràcia comentar quan hi ha noves funcions d'Instagram, tot i que aquesta serà útil pels que generin continguts per moltes més persones, perquè el que farà és permetre compartir la ubicació en temps real amb els nostres missatges directes.
Sí, bàsicament una mica com faríem amb el WhatsApp, no? A vegades compartim la nostra ubicació per trobar-nos després el cotxe, amb qui sigo, o amb un company, o un amic, o la parella.
O en temps real, no, Jordi? Perquè a vegades dius, estic caminant i algun altre diu, on ets? Soc aquí, no, que soc allà. Ens compartim la ubicació en temps real i anem buscant pel mapa fins a arribar a l'altre.
Sí, doncs, bueno, algú es pensarà, i això de què servirà dintre d'Instagram? Doncs bé, també es podrà fer dins del Facebook i sigo de forma individual o grupal.
Mm-hmm. Individual, per la gent que fa anar a l'Instagram per parlar. Grupal, doncs no sé, pot ser un influencer que vol a tots enviar uns missatges a una sèrie de seguidors que tingui i dir-los, si em trobeu, us donaré alguna cosa. No sé, algú li trobarà la seva funció, però clar, si Instagram cada cop vol fer més funcionalitats d'aquestes de xarxa de missatgeria, perquè clar, si cada cop vas implementant més coses, doncs aquesta li faltava.
Sí.
Doncs ara que ja estem tots trobats i ens han trobat per Instagram, veus que bé, anem a parlar de videojocs. Comencem parlant d'algunes notícies. Aquesta setmana hem sabut que CD Projekt Red està centrada en el desenvolupament de Witcher 4.
Sí, bàsicament, bueno, un dels jocs més esperats, ja no aquest any, no arribarà aquest any, possiblement tampoc el 25, sinó de cara al 26. Però bé, a ningú se li escapa que Witcher és un dels noms en mayúscules amb més popularitat dintre del món dels videojocs i fins i tot dintre del món de les sèries, perquè va saltar amb una sèrie amb diferents temporades dintre de Netflix, no? I també, bueno, diguem que és una saga d'aventures molt popular. Basat en el popular bruixot blanc, amb, bueno, amb força i habilitats i poders, no?, per combatre, bueno, els monstres, per dir-ho així.
Mm-hmm. Doncs aquí el que veiem és que la companyia ha optat directament per agafar-se a l'Unreal 5 de Epic Games i a partir d'aquí ficar tantes mans com tingui disponibles a desenvolupar aquest Witcher 4. Per què? Suposem que perquè n'esperen molt, eh? De que ell, des de, has dit que la gent l'esperava molt, però la companyia també en deu esperar molt, no?
Sí, realment és una de les pròximes estrenes, dels pròxims projectes més interessants que trobarem amb aquest Witcher 4. Recordem que són aventures basades en el Bruixot Blanc i és un, bueno, esperem que aquest també ho sigui, és un RPG, un joc de rol.
També hem sabut aquesta setmana on hi havia queixes perquè gent que feia anar el Windows Update, vaja, una cosa que fa anar tothom, tenia problemes després amb jocs d'Ubisoft.
Sí, més concretament l'actualització 24H2, la darrera que ha sortit del nou Windows 11, sembla ser que està perjudicant els jocs d'Ubisoft. Evidentment, no és cap acció intencionada, la mateixa Microsoft ha afirmat que ho estan revisant conjuntament amb la mateixa Ubisoft i que esperen solventar-ho de manera propera. La mateixa Microsoft ha fet que ningú que tingui instal·lat res d'Ubisoft se li fico aquest parche. Per tant, bueno, en principi, si sou usuaris que teniu el Windows i aquests jocs, no us ha de passar res.
Parlem de jocs de primer nivell, de jocs de primer nom, primeres espases dels jocs.
Sí, us estem parlant de videojocs com Star Wars Outlands, els Assassin's Creed, Avatar, etc.
Doncs que ho sapigueu, que Microsoft ho ha reconegut, ha dit sí, està passant alguna cosa i estic treballant. Bueno. I també hem sabut que Sony estaria desenvolupant finalment una nova consola portàtil.
Sí, Sony havia tingut, no?, anteriorment, molts anys enrere, consoles portàtils. Actualment està centrada, no?, amb les seves Sony PlayStation 5, la Sony PlayStation 5 Pro que acaba de sortir, i sembla ser que fa rumors ja, bueno, fa temps que s'apuntaven rumors que podia tindre preparant una versió portàtil.
Doncs potser molta gent va riure de la Nintendo i ara s'ha vist de que, si mirem a nivell de vendes, no estan tan malament les vendes de la Nintendo i hi ha molts altres fabricants que estan traient consoles portàtils basades en sistemes operatius d'ordinador, purament. Bueno, Sony està veient que potser sí que és un mercat que se li escapa.
Sí, és un mercat que se li escapa. No cal ser gaire llumbreres per destacar que és un dels èxits de les Nintendo Switch, que a part de ser consoles de sobretaula, són consoles portàtils.
Què és el que ens estan preparant aquí? Doncs una consola portàtil que executaria jocs de PlayStation.
Sí, de moment sabem que no és imminent aquesta consola, però sí que sabem que és possible que pogués moure jocs de PS5.
Doncs n'estarem al cas i a veure si és un cop damunt la taula, perquè, home, és una base molt bona. Sí que les altres s'estan fent forat a poc a poc, però que aparegués una PlayStation que poguéssim seguir la partida des d'on estem a casa, allà on siguem. Vaja.
Sí, sobretot pels més petits, i potser no tan petits, és més que
interessant. No tan petits, rècord de vendes, i potser no tan petits. Explicades aquestes notícies, anem directament a parlar dels jocs de la setmana. Vinga, jocs que puguem jugar aquests dies, que comença a arribar el fred i ja quan cau el sol al tard de vespre volem tancar-nos a casa a jugar. Primer, Starship Troopers, Continuum.
Sí, una saga de videojocs, no?, que continua amb els seus èxits, tot i que la pel·lícula original va sortir fa moltíssims anys. Pues bé, us parlem de mariners espacials que lluiten contra bestioles, contra insectes, evidentment immensos, on bàsicament causen estragos, no?, a la població humana.
Doncs què és el que hem de fer? Formar un esquadró i, vinga, a la batalla.
Sí, sembla ser que ha passat 25 anys des de la batalla de Clendartu, que va passar la primera pel·lícula, i la Federació Interplanetària Humana ha descobert alguna cosa al planeta Janus 4. Sembla ser que torna a estar ple d'aràcnics, que evidentment voldran acabar amb tots els humans, per tant, hem de formar un esquadró i anar a destruir-los tots. A més, el curiós d'aquesta nova entrega de les Starship Troopers és que és per a realitat virtual, el PlayStation 5 VR, i també per les MetaQuest.
Doncs ja ho sabeu, si us voleu integrar al màxim dins de la batalla, voleu que us vinguin aquests monstres aràcnics per tot arreu, heu de tindre primer els dispositius per fer-ho, però si no, aquest Starship Troopers i els dispositius a mà. Més propostes d'aquesta setmana. Neon Blood.
Sí, ara es parlem ja de videojocs que estan a la venda i comencem parlant, com diu l'Oriol, pel Neon Blood. Bàsicament és un videojoc que prové del mateix PlayStation Talents, i ens arriba amb una història de detectius de l'estil cyberpunk. Començant amb l'Axel McCoy, és un detectiu que es veurà embolicat amb una trama de corrupció. El que farà és investigar, interrogar i lluitar en una perillosa Blind City i la fastigosament rica Bright City. Dues ciutats totalment oposades, però precioses gràcies a la combinació de píxels i reflexos de neó. Per tant, un videojoc d'acció, de detectius, visualment molt atractiu i que, a més, estarà disponible per a pràcticament totes les plataformes.
Doncs sí, fins i tot veiem la Nintendo Switch.
Neon Blood.
Neon Blood. Noves propostes també d'aquesta setmana. Snow Bros. Wonderland.
Sí, us parlem d'una saga mítica i si coneixes i has jugat a Snow Bros., és una màquina recreativa i, bueno, diguem que vol dir que ja tenim una edat, també, eh? Però, bueno, famosos per les seves boles de neu que lluitaven amb els seus enemics, aquests germans fan el salt a les tres dimensions en una aventura nostàlgica que manté l'esperit del joc original. Per tant, bueno, se li dona un tom de rosca amb aquest fantàstic Snow Bros.
Vaja, estem parlant d'un joc de recreativa, eh?
Sí, sí, ja te dies.
I recordeu els gràfics que tenien les recreatives, o sigui, el veurem lluit bastant diferent.
Sí, sí, amb 3D i posat al dia, eh?
Snow Bros. Wonderland, per fer saltar la llagrimeta. I, a més, veiem que farà saltar la llagrimeta quasi ben totes les plataformes, quasi ben totes.
Sí, per a PC, Nintendo Switch i totes les PlayStations.
Que sobta que hi sigui per a PC i no hi sigui per a Xbox, per això.
Sí.
Anem a parlar també d'una altra proposta, MXGP 24, el joc oficial.
Sí, us parlem del joc oficial del circuit de motos de MXGP i bàsicament trobarem, com no, totes les motos oficials, tots els circuits oficials, els equips oficials i els pilots més famosos, disposats a posar-nos les coses difícils a cada cursa.
Uh-huh. La idea és la de sempre, eh? Comencem des de baix, entrem a MX2 i a veure fins on arribem.
Sí, i podrem arribar fins a MXGP.
Doncs aquesta és la proposta, ja ho sabeu, si sou aficionats de les motos, perquè no, una altra proposta que arriba amb també diverses plataformes, trobem a faltar aquí la de Nintendo. Doncs una setmana que, com veieu, no hi ha molts jocs, però els jocs que arriben són bons, eh? N'hi ha des de que ens fan saltar la llagrimeta fins als que són per a apassionats de les motos. No hi ha molt més, però sí que us podem parlar d'una pròxima estrena. I la pròxima estrena que ens portes avui, Jordi, és una pròxima estrena que agradarà als fans de Indiana Jones.
Sí, bàsicament us presentem que aquest mateix desembre, no ens haurem d'esperar massa, podrem disfrutar d'un nou Indiana Jones. S'anomena Indiana Jones i el Gran Cercle. És un videojoc basat en el popular protagonista i estarà disponible per a PC, PlayStation 5 i Xbox.
Doncs noves aventures de l'indie. Indiana Jones, i bueno, quasi no cal dir de què anirà el joc, perquè serà un joc d'acció i aventura.
Sí, com no podria ser un joc de puzzles, no el voldria la gent. Bàsicament tindrem un nou Indiana Jones, una aventura en primera persona, a més de molta acció, protagonitzat per l'arqueòleg més famós del món del cel·luloide, ambientat entre Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda, Indiana Jones i l'última croada, és a dir, sobre els anys 1937.
Vaja, més de lo mateix i més de les èpoques més estimades pel públic que segueix Indiana Jones, eh? Nazis i de tot per allà al mig hi haurà.
Sí, a més el videojoc ha estat desenvolupat per dos grans companyies, com són Machine Games, que han fet la saga Wolfenstein, i Bethesda, pues, bueno, popular per Starfield i molts altres videojocs.
Mm-hmm. Doncs en aquest cas passejarem per tot arreu, eh? Veiem que ens han preparat des d'escenaris al Vaticà fins a Egipte. Vaja, tenim de tot una mica, eh? I fins i tot a l'Himàlaia.
Sí, per tant, bueno, una nova aventura d'acció de Indiana Jones i que, bueno, que aquest Nadal podrem disfrutar sens dubte i, a més, pràcticament des de qualsevol plataforma.
Sobte per això perquè diuen que si la propera pel·lícula d'Indiana Jones fugiria a parlar de totes aquelles èpoques, fugiria de que hi hagués nazis i tot plegat, si el joc surt i es torna a centrar en aquella època, acostumen a anar bastant lligats, eh? Perquè passa això. En aquest cas sí que ara els jocs van començar les pel·lícules i després van vindre els jocs i ara quasi bé que els jocs es tiren de les pel·lícules. Eh?
Sí.
Veurem com acaba tot plegat, veurem si hi ha pel·lícula també d'aquesta nova entrega d'Indiana Jones. I més coses que us volem explicar? Doncs directament la que us volem explicar tot seguit és la del nostre concurs, perquè arribem al final del programa d'avui i ens hem reservat un minutet i poc per recordar-vos això, que tenim un concurs en marxa.
Sí, us recordem que us donarem 100 euros per comprar el consol l'any, per tant, possiblement us donaria més, us donaria una oportunitat, no?, per tindre ja algun regal de Nadal.
I tant, perquè amb 100 euros anem bé, eh? Anem ben servits per poder comprar moltes cosetes. I, a més, sempre us fem una pregunta que acostumi a ser senzilla. I, en aquest cas, és una pregunta que parla de videojocs, tot i que no és un tema que haguem parlat avui, però és fàcil.
Sí, és una... en vam parlar fa dues setmanes i està basat a la pregunta en videojocs.
Mm-hmm. Diu la pregunta, nom de l'últim videojoc que ens permetrà ser un granger virtual.
Sí, teníem quatre opcions, God Simulator, Farming Simulator 25, Flight Simulator o FIFA 25.
Vaja, si sabeu una mica d'anglès, veureu que n'hi ha dos que quasi bé que es descarten, eh? I els altres dos ens podrien portar una mica a la confusió.
Sí, bueno, us ho hem ficat fàcil, eh?
Però és fàcil, sí, sí. Per participar, ja ho sabeu, aneu a la web de ComsOnline, www.comsonline.com, deixeu la vostra participació, només una per concurs, perquè recordeu que sempre tenim present i validem la primera que heu entrat, o sigui, si contesteu i dius, ai, m'he equivocat, torno a contestar a la segona, no estem en compte, o sigui, si us heu equivocat, us heu equivocat. Penseu-ho bé, eh? Nom de l'últim videojoc que ens permetrà ser un granger virtual. Aneu a ComsOnline, a baix a la dreta trobareu l'apartat del concurs, deixeu la participació. I amb això ara sí arribem al final del concurs. Jordi, ens trobem la setmana que ve amb més continguts, més propostes. Fins la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.